A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Vinga, doncs això, 5 minuts per arribar a les 11 del matí. Camil Villaverde, Camil, bon dia.
Bon dia.
Per repassar aquestes sèries en unes setmanes que hi ha poques estrenes de carros grossos, podríem dir, no?
Exacte, hi ha moltes propostes, algunes molt interessants, però més aviat, doncs, més minoritàries, potser, o més de nínxol. No són les grans apostes, recordem l'anterior, Seriòfils, no? Que pues, en l'univers Joc de Trons, vull dir, venien amb grans estrenes, i doncs aquest febrer, març, abril, doncs, van una mica de...
Més de capa caiguda,
sí,
podríem dir.
Sí, com estrenant moltes coses, i com dic, que estan molt bé, però no hi ha cap titular ni cap nom de sèrie gran que diguis...
la
gran campanada.
Aquesta és l'altra, aquí, això és, i també mereix una reflexió, s'estrenen moltes coses. La capacitat humana per seguir les coses que s'estrenen és, evidentment, limitada, i evidentment, doncs clar... La gent que té apego a un univers, doncs ja va directament, tot i que els universos també acaben cansant.
Acaben cansant, sí, sí, i és veritat. Hi ha una capacitat d'estrena que és inassumible per qualsevol espectador, llavors pues, bueno, t'has de tranquil·litzar i ja anar buscant una mica les coses que t'agraden. I després el que sí que m'agrada és que estan triomfant o s'estan adonant a conèixer sèries que ningú hagués dit que serien, no? que començarien a petar-la. Llavors, amb aquesta era de l'algoritme, on sembla que tot ja està com, no? molt establert, molt predeterminat, molt que el que funciona serà això, doncs que encara continuïn sortint doncs, propostes diferents i que ningú hagi apostat molt clarament per elles. Parlàvem a l'anterior programa de Más que Rivales, no? aquesta sèrie ambientada al hockey amb aquest afer homosexual, que ningú hagués apostat per ella, va costar molt que apostessin per ella i al final s'ha convertit en un dels èxits d'aquests mesos. I, doncs és un missatge com una mica d'esperança de que... Bueno, de que sí, hi ha l'algoritme i hi ha, no? Sembla que hi ha coses que estiguin com prefetes en plantilles, però que per sort encara continuen sorprenent i agradant propostes molt diferents.
Perquè aquesta és l'altra. Una miqueta sempre dona... pot donar la sensació que estem tornant a veure coses.
Bueno, sí, és que estem tornant a veure coses i ja no només de que dius això ja ho he vist mil vegades, sinó que pues, spin-offs, reboots, després parlarem, però s'ha estrenat una sèrie que la darrera temporada es va fer fa 15 anys. Vull dir, fa 15 anys va acabar, o semblava que acabava, i ara han tornat a fer-li un reboot, com ha passat també amb Dexter o com ha passat amb moltes altres sèries. No? Hi ha també una manca d'idees i una voluntat doncs, de fer com franquícies que al final és el que et dona diners, no? A les grans companyies de streaming, pues un univers Joc de Trons, que ara en preparen tres sèries més, Martin ja està preparant tres sèries més ambientades en aquest univers, el món de Dune, el món de Marvel, no? Això al final és el que tothom busca a nivell de grans companyies de streaming i és el que al final dona calés i per això... Pues, estem tornant a veure moltes vegades més del mateix.
D'acord. Per tant, la cosa doncs, està en aquest punt. També, i abans de començar a entrar a les sèries, avui Camil també ens portava una reflexió sobre la qüestió del YouTube, oi?
Sí, és una notícia que ha saltat darrerament i que és una mica la gran batalla de l'streaming. O sigui, sempre havíem pensat que seria doncs, entre les grans plataformes, Netflix, HBO, Disney, i resulta que, no, que la gran batalla que s'està donant i que es donarà en els propers anys serà entre Netflix i YouTube, no? Que és, ningú no hi pensa, però és la... Pues, la, no, no sé si dir-li, no? La companyia de streaming, perquè però no
són,
és ben bé això.
Són perfils clarament diferents.
Són perfils diferents, però que cada cop s'assemblen més. Vull dir, cada cop veiem amb més companyies de streamings, HBO ho veiem amb els Jocs Olímpics d'hivern, per exemple, no? Que es van retransmetre els Jocs Olímpics per HBO. Vull dir, Amazon també fa retransmissions en directe, Netflix també, YouTube també. Busquen, això és un nínxol que... es busca perquè doncs, dona encara molts espectadors, la tele de tota la vida ja ho sap, vull dir que al final és una cosa que s'ha fet sempre, però ara les cadenes de streaming hi estan invertint molt, i després hi ha el tema de els podcasts, tot això que veiem a YouTube, no? Gent, que al final és gent parlant, no? Uh-huh. De temes que poden interessar o no, però és pues, un set i gent parlant, doncs això també està començant-se a buscar a cadenes com Netflix, com HBO, etcètera, etcètera. Per què? Perquè al final és el que fa que tu et quedis enganxat o connectat, diguéssim, a la plataforma. Llavors, YouTube i Netflix són les que dominen completament el mercat audiovisual. I malgrat en principi fossin com coses molt diferents, és veritat que tot això ha canviat i que YouTube ja no és el lloc per anar a veure vídeos de gatets i coses així, però Netflix tampoc ja és el lloc on només anar a veure pel·lis i sèries. Et pots trobar pel·lis, sèries, realities, podcast, et pots trobar moltes coses. Llavors, amb aquesta competència per la nostra atenció, doncs la gran batalla ara mateix, i s'està movent xifres...
Astronòmiques,
doncs és entre Netflix, que és la gran, amb diferència,
de
és la
ficció.
Companyia de streaming clàssiques, és la que més té de mercat, contra YouTube, que és l'altra que, doncs, el gran aspirant a menjar-li el terreny del que al final el que volen són les nostres hores i la nostra atenció. Doncs aquests dos rivals, diguéssim, protagonitzaran la gran batalla per streaming dels propers anys.
Doncs, fet aquesta reflexió, anem per les sèries d'avui, que comencem amb la primera, la que has definit com a sèrie del mes, que a més, a veure, és la... anava a dir... clar, és la gran clàssica, perquè és la història... amb majúscules de l'hereu de la casa Kennedy. Està a Disney Plus. Escoltem.
John, I want to introduce you to Carolyn Bessette. Carolyn, this is John Kennedy. I'm lost in my Hi. Sorry, is this a bad time?
What's going on?
JFK Jr. was just here to see Carolyn.
How old were you when you realized you're the son of a president?
I don't think anyone's ever asked me that before.
There's a lot of trade-offs being with someone like that.
Molta cançó i molt relaxada, però estem darrere de Love Story, JFK Jr. i Carolyn Bessette.
Doncs aquesta és una de les sèries de les que més s'ha parlat en els darrers mesos. És una altra d'aquestes sèries que potser no venien amb l'etiqueta de sèrie exitosa o de sèrie potent, però que al final és la que ha dominat una mica la conversa seriòfila dels darrers mesos. I doncs, per qui no ho conegui, si hi ha algú que no ho coneix, és la història d'amor entre... podríem dir el més proper a la realesa que tenen els Estats Units, que és la família Kennedy, no? L'hereu de John Fitzgerald Kennedy, JFK, John li deia, no? Junior?
John.
Uh-huh. Amb Carolyn Bessette, que era aquesta noia que treballava a Calvin Klein, de dissenyadora de moda, i que es va convertir pre-xarxes socials, estem parlant dels anys 90, doncs amb una icona, amb una absoluta icona de la moda i del, no, d'aquest aire aspiracional. Llavors, aquesta relació d'amor que acaba amb tragèdia, no? L'accident que els dos pateixen en aquella avioneta que volaven també amb la germana de la Caroline, doncs va ser com un dels grans... No? Va sacsejar, jo pensava també amb Lady, no? Amb l'accident de Lady Di, no? Et porta una mica això, no? Doncs va ser com un gran trauma per la societat nord-americana, i doncs aquesta història doncs una mica ens recrea com es coneixen, com doncs s'enamoren, i després doncs clar, tot el preu que s'ha de pagar d'enamorar-te d'una celebrity com era John Kennedy.
Correcte. Anava a dir, ara pregunta difícil, eh? Val la pena?
Val la pena, si t'interessa, està ben feta, realment els actors estan molt bé, s'assemblen moltíssim.
Sí, m'ha sobtat molt, perquè a més són uns actors desconeguts.
Sí, són actors, no són actors coneguts, però el que fa de John Kennedy, o sigui, s'assemblen moltíssim. I doncs també és un revival, em fa gràcia perquè ara tot passa com molt de pressa, no? Parlàvem fins fa mesos del revival dels 80, no? Stranger Things, tot aquest univers, i ara sembla que el que torna són els 90, no? I doncs aquesta és una sèrie noventera per excel·lència, no? El look, ja sentíem fins i tot la música del tràiler, el vestuari, i aquesta història, no? D'amor i tràgica entre dues persones, dos persones reals, també ha vingut amb molta polèmica, perquè clar, quan fas una sèrie doncs, retratant un cas real, hi ha gent doncs, que encara és viva i que no se sent massa identificada, no? Va sortir als diaris la Daryl Hannah, que és una altra actriu mítica dels, dels 90, que era ex de John Kennedy, i a la sèrie, doncs, home, pues la planten com a quasi pues, manipuladora, addicta a la cocaïna i moltes altres coses, i ella ha dit que no tenia res a veure amb això. Llavors, també això li ha donat com una mica d'impuls mediàtic a la sèrie, aquest marro de a veure què, no? I, bueno, actors desconeguts, la Naomi Watts potser és l'actriu més coneguda de la sèrie, que interpreta la Jacqueline Kennedy Onassis, la mare de John, i, bueno, a qui li interessi, doncs, històries d'afer, Ryan Murphy està darrere, que sempre és com un dels grans noms, seria fills de... creadors, no? de sèries de qualitat, doncs aquesta és una sèrie de la qual segur que li agradarà, i que, de la qual s'està parlant molt. S'està parlant molt amb el que duren ara les converses sobre les sèries.
D'acord. Doncs la sèrie del mes, Love Story, JFK i Caroline Bessette, que està a Disney+. I vinga, altres estrenes. Avui, que allò que hem comentat, anem molt, molt per la via alternativa, i la reina, abans d'arribar a la reina de l'alternativa...
Sí, tenim alguna més.
Que és Filmin, però bé, Netflix també té coses alternatives.
Querida Sasha, Dara y Robin... Siento tener que daros una noticia muy triste.
Un segundo, mi amiga.
Muerto. Mi amiga ha muerto.
¿Nos morimos ya? Qué locura, ¿verdad?
Es un auténtico horror.
Era muy joven.
Me refería a tu conjunto. ¿Es un pijama?
Son pantalones.
Pues parece un pijama.
Robin. ¿Por qué habrá contactado con nosotras? Han pasado 20 años.
Se cayó por las escaleras, la pobre.
Este sitio es como horripilante.
Este sitio me está empezando a acojonar.
Cálmate, Jim.
Todo va bien.
Esperad.
¿Cómo llegar al cielo desde Belfast?
Doncs exactament, aquesta sèrie ja ho hem sentit. Irlanda està, com diríem, una mica de moda.
Sí, ara continuarem a Irlanda, oi?
Sí, sí, amb l'audiovisual. No només perquè hi ha, doncs, crec que la majoria de grans noms o d'actors i actrius joves que estan sortint a Hollywood són irlandesos, no? Paul Mescal, Barry Keoghan, Saoirse Ronan, Cillian Murphy, tots aquests són cantera irlandesa, sinó que la ficció també està com de moda. Parlàvem fa uns mesos de Derry Girls, que és aquesta comèdia, no?, ambientada a Irlanda del Nord als anys 90, no?, aquesta història entre unes amigues que anaven junts a escola. Doncs aquesta sèrie, la seva creadora, la Lisa McGee, ha creat aquesta nova sèrie de Com llegar al cielo des de Belfast, també ambientada en un inici en aquesta Irlanda del Nord, on tres amigues de la infantesa s'assabenten que la quarta amiga, i amb la qual comparteixen totes quatre un secret de fa molts anys, un secret que no desvetllarem, però que, no, que les uneix, diguéssim, doncs van a l'enterro d'aquesta quarta amiga, una cosa també molt irlandesa, no?, això dels velatoris aquests, no? Ai, perdó. Uh-huh. I en aquest velatori veuen que la persona que hi ha al taüt doncs no és la seva amiga. I a partir d'aquí doncs comença una, diríem... Clar, juguen entre el thriller i la comèdia esbojarrada, molt, molt pujada, i una mena de road trip d'aquestes tres amigues, evidentment molt diferents, no? Han passat molts anys, han canviat molt, i és aquest viatge, aquesta relació entre les tres amigues intentant saber o intentant esbrinar què ha passat amb aquesta quarta amiga que presumptament ha mort i que ha desaparegut.
Doncs es pot trobar a Netflix, Como llegar al cielo des de Belfast. I ara no ens movem d'Irlanda, però sí que ens movem, bueno, d'Irlanda, de la illa d'Irlanda, perquè sortim de... No, continuem a Belfast.
Sí, sí, seguim. Irlanda del Nord... És que Irlanda del Nord... També en parlàvem fa temps d'una sèrie policial. Sí. Irlanda del Nord, vull dir que és... clar, és una sèrie... És una zona que per la seva història, no?, també dona peu a molt material dramàtic.
Dona peu. Doncs aquí serà material dramàtic a Movistar Plus.
How to become a truly sexual woman.
I'm gonna find you, but your crest.
You wish.
I'm sorry. There you are.
Your mum was in the paper tonight.
Who?
Mac Lagney.
They think he's a traitor, defending young IRA lads and banging on about police brutality.
The RUC and the IRA might as well be working together.
Judas bastard.
Not about what you do here. It's about what you are.
Cheese.
Mixed marriages are an abomination.
Daddy was beat up for loving me, Mom.
I think about you all the time.
Una història d'amor al darrere del conflicte d'Irlanda del Nord, als anys 70. Dies de ceniza. L'accent irlandès, jo...
És difícil.
Em perdo, eh? No, és que no pillo res. Bé, Dies de ceniza.
Dies de ceniza pues seria com un mix de les dues sèries que hem parlat anteriorment, no? De Love Story, d'aquesta història d'amor amb punts tràgics i ambientada com l'anterior sèrie a Irlanda del Nord, en aquest cas. I com has dit, no a l'Irlanda del Nord dels 90 ni a l'actual, sinó a la Belfast dels 70, clar, en plena època de plom, els famosos Troubles, que li deien ells, i aquesta lluita entre l'IRA, no?, els paramilitars unionistes, l'exèrcit britànic, el terrorisme, i en aquest ambient certament complicat, doncs dos personatges molt diferents, amb orígens molt diferents, una jove mestra que és catòlica, de família catòlica, no?, visquen a Irlanda del Nord, i un advocat protestant casat, a més, en aquella època, i que, tot i ser protestant, es dedica a defensar a joves acusats per l'exèrcit de col·laborar amb l'IRA. Doncs aquestes dues persones s'enamoren i la història que s'engega aquí, doncs, us ho podeu imaginar, no? Ja el títol ja no
cal que ens...
Exacte, no? És aquesta història on han de lluitar contra els prejudicis, contra la relació entre, no?, dues persones amb dues comunitats completament enfrontades, a més un casat amb l'època aquella a Irlanda, un estat molt catòlic... Vull dir, tot això suma perquè les coses no siguin fàcils per aquests protagonistes, i és una manera també de retratar no només la història d'amor d'aquests dos personatges, sinó una mica aquella època turbulenta de la història irlandesa. La Lola Pettigrew interpreta la mestra, la Kuzla, el Tom Cullen és l'advocat i la Gillian Anderson, que és la, no, la Scully de
Scully
i,
sí,
i la mare de Sex Education, que ara està com, no, com molt, torna a estar molt activa a nivell creatiu, doncs interpreta la mare de la protagonista, fa d'irlandesa, i a part doncs és una mica qui ha engegat aquesta sèrie perquè participa com a productora executiva i diguéssim té un paper molt important en la creació d'aquesta sèrie.
Doncs Dies de Cenista.
Minissèrie, perdó, perquè al final són quatre episodis. Uh-huh. És quasi com una pel·li que l'han trossejat en quatre capítols. Uh-huh. Es veu ràpid i és una sèrie que pues, està molt bé. Pels amants de les històries d'amor tràgica i una mica de la història del nostre continent, doncs... Molt recomanable.
Dies de Ceniza, com dèiem, a Movistar Plus. I ara canviem també de plataforma, ens n'anem a Disney Plus.
Hace 6 meses, nuestras vidas cambiaron para siempre.
¡No tenemos tiempo! Vale, vámonos.
Se ha perdido toda comunicación con la superficie.
¡Dios mío!
El mundo exterior ya no es un lugar habitable.
Después de todo lo que ha pasado, podría estar viva mi mujer. ¿Podría alguien estar viviendo todavía arriba?
Soy Terry Rogers Collins. Busco a mi marido, Xavier.
Ya voy, cariño.
Mayday, mayday, mayday. Terry.
La segona temporada de Paradise.
Paradise, sí, una sèrie sorprenent, perquè és una sèrie que és obra del creador de Dan Fogelman, This Is Us, que és una mítica sèrie de la televisió tradicional, una sèrie molt familiar, molt blanca, de la relació entre uns germans, les seves parelles, no? I la següent sèrie amb la que ve és aquesta Paradise, que comença el primer capítol com una sèrie de han assassinat el president a la Casa Blanca i el cap de seguretat de sobte és el que ha de, no, agafar les regnes de la situació i començar a esbrinar què ha passat i qui ha assassinat el president. Però al final del primer capítol, tot just al final del primer capítol, hi ha un gir que desvetllarem, perquè també ho diuen aquí, ho han dit al trailer, que és que veiem que no estan a la Casa Blanca ni al Washington que coneixem, sinó que estan sota terra perquè la Terra ha patit un cataclisme al dia, li diuen, del qual anirem al llarg de la temporada descobrint coses. Llavors és una sèrie que barreja gèneres com aparentment molt, no, molt distants, com és aquest thriller polític i d'investigació i de què ha passat amb aquest president, amb una història que ja va més cap a la ciència-ficció. Uh-huh. I que ens recorda potser a sèries com Silo, no, on el que queda de la humanitat està tancada en un lloc i evidentment hi ha moltes coses que desconeixen ells i nosaltres com a espectadors i que anirem descobrint a poc a poc, perquè evidentment mai res és el que sembla, etc, etc. Llavors és una sèrie que comença per aquí i acaba sent una mica parlant del futur de la humanitat, i crec que doncs ho fa bastant bé. Vull dir, és una sèrie que ja estan comparant amb Perdidos, en aquest sentit de mantenir-te constantment enganxat a la televisió, girs d'aquests inesperats a final de cada capítol. És com una mica televisió clàssica, en el bon sentit de la paraula, no? D'aquestes sèries doncs, que es anaven estrenant setmana a setmana i et anaven deixant amb les ganes de més. I amb aquests jocs temporals també, de flashbacks, ara t'expliquen això, ara t'expliquen allò. Molt ben feta. Pensem que és una sèrie que podríem dir que és de ciència-ficció, però que ha estat nominada als Emmy, que no és molt habitual que aquest tipus de gènere doncs, sigui premiat o sigui nominat en els premis de l'Acadèmia Televisió Nord-Americana, i doncs una sèrie que enganxa molt i amb un protagonista molt carismàtic, Sterling Brown, que ja veiem a This Is Us, i aquí fent un paper completament diferent d'aquest cap d'agents secrets que ha de descobrir, comença intentant descobrir qui ha assassinat el president i acaba doncs, intentant trobar la seva dona, que presumptament pot ser que estigui viva a la superfície, en una superfície on no sabem què ha passat després d'aquest cataclisme. Llavors és una sèrie com estranya, en el sentit que barreja molts gèneres, però completament addictiva, i a qui li agradi el rotllo aquest de ciència-ficció tipus Silo, i a qui li agradi el thriller polític, i a qui li agradi Perdidos, per exemple, doncs s'enganxarà fàcil a aquesta sèrie, que ja està amb la segona temporada.
Doncs Paradise, com dèiem, segona temporada estrenada a Disney+. I ara sí, anem a Filmin, que és la plataforma per autonomàcia de les sèries nòrdiques.
¿Sabéis cómo se llama a la grasa del pene? Un hombre.
Te sorprenderá el aspecto de nuestras mujeres. En el fondo, odian en lo que se han convertido. Pero los hombres, María, son mucho peores. El clítoris tiene 8.000 terminaciones nerviosas, pero no es ni de lejos tan sensible como el hombre noruego.
¿Has oído hablar de Tom Halstensen? El tipo que dijo que iba a violar a Liv Stensberg.
Sí. Me gustaría meterte el teclado por el culo, pero cuando pienso en el tipo de persona que debes ser, ya me parece suficiente castigo.
Joder.
Aquest silenci del tràiler, oi? És quan el senyor decideix convertir-se en una dona. Es diu Un hombre mejor.
Un hombre mejor, a Better Man, és aquesta sèrie danesa que estrena Filmin, que, com bé has dit, ha especialitzat, no?, amb aquest tipus de sèries, i de sèries sempre sorprenents, zero mainstream, però que interessantíssimes de veure, i aquesta ja doncs està sent considerada, junt amb una altra sèrie de la que parlarem després, també nòrdica, com una de les sèries de l'any. Perquè, a més, el tema, vull dir, és una premissa com molt interessant, no? Aquest personatge que sentíem al principi, un home que viu amb la mare, que odia les dones, que es dedica doncs, a aquest món incel, no?, i de la manosfera, del qual s'està parlant darrerament tant, i que es dedica doncs, a trolejar online, fent comentaris doncs, molt desagradables cap a les dones, doncs en un moment que fa un comentari cap a una còmica que hem sentit al principi, un pirata informàtic descobreix qui és i la seva identitat pública surt a la llum. I llavors... doncs,
s'ha d'amagar.
Exacte, s'ha d'amagar i... no se li acudeix més, res millor que convertir-se en una dona, perquè la seva mare treballa en una botiga, en una boutique, no?, amb de roba de dona, etc, i ell pues, agafa allò i es converteix en una dona. I comença a experimentar doncs totes les situacions i tot el masclisme del qual ell és un gran representant. Llavors, és una sèrie que juga molt, que està molt sempre al... no, el filo de caure, de dir ui, 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 però en canvi se n'en surt, perquè estan molt ben retratats tots els personatges, acabes, jo no diria defensant en cap moment, però entenent també aquest personatge, i m'agrada també que el personatge femení, que és aquesta còmica a la qual doncs, ell ha trolejat per internet, doncs és l'única d'aquest món que... va, diguéssim, a per ell, a trobar-lo, que és la que el vol trobar, parlar amb ell i intercanviar, no?, i fer-li entendre moltes coses. Llavors, és una sèrie doncs, que evidentment retrata doncs, el món incel, la manosfera, la identitat de gènere, el feminisme, tot amb molt humor, amb molta ironia, amb molt humor nòrdic, no ens esperem aquí no? Sí. Gags i grans riallades, i una sèrie com i també l'epidèmia aquesta de soledat que es viu sobretot, és com general, però es viu sobretot al món nòrdic entre els homes. Aquesta, doncs, tracta molts d'aquests temes de manera molt interessant. Remou és una sèrie que hi ha temes que, doncs, que estan fets amb humor, però que remouen. No és potser una sèrie per tothom, els personatges són molt imperfectes, les decisions absolutament qüestionables, però... que intenta respondre a aquesta pregunta de realment podem aprendre i convertir-nos en una millor persona, en aquest cas en un home millor. Ja només per això doncs recomanaria aquesta sèrie.
Pues Un hombre mejor, que la podem trobar a Filmin. I de Filmin ara passem a Movistar Plus de nou.
This is three times. Can we watch something three times?
We watch Groundhog Day three times, so.
Is that true? Are you being a bit clever?
Having all these ideas, it's like my brain's woken up.
Ideas for what?
Film club.
You really went for it, Eve.
It's your favourite film.
Stop pining after your weird mate.
I'm not pining after anyone. Don't run to me on New Year's Eve and I'll tell you that I hate you.
You won't mean it.
I won't mean it.
Evie, I'm moving.
When?
4 weeks.
Doncs qui vulgui una miqueta d'optimisme, oi? Després de sí, tant qüestionament,
és una història
el Cine Club.
El Cine Club. És una sèrie, bueno, ja ho sentíem, és una altra història d'amor, però en aquest sentit ja ho escoltàvem i ja sentíem la música, no? No és aquesta història d'amor tràgica, condemnada des d'un inici, sinó que és una història, no, que amb molt de, doncs, una mica feel good, no, d'aquestes sèries que si vols buscar una estona tranquil·la i sentir-te bé i pensar que aquestes dues persones protagonistes poden estar juntes, doncs és la sèrie ideal. La premissa és interessant en el sentit que són dos amics, no, que es reuneixen, porten com 198 setmanes reunint-se cada divendres per recrear una escena d'una pel·lícula en un garatge. Llavors, hi ha aquest element d'amor al cinema, i que la sèrie en si ja és una oda d'amor al cinema, i de la capacitat que té el cinema, doncs, per emocionar-nos, per unir-nos i per, no, per apropar-nos a la gent i per compartir coses. Llavors, és aquesta història entre aquests dos personatges que, després de totes aquestes setmanes d'anar-se veient cada cap de setmana, són amics... recreant aquestes pel·lícules, doncs hi ha un moment que ell ha de marxar a una altra ciutat per feina i aquí es comencen a plantejar coses, no, de sentiments, de què passarà quan ell marxi, bueno, es comencen a no? És com el sutra que dona inici a aquesta temporada. La sèrie està creada i protagonitzada per l'Amy Lou Wood, que és aquesta actriu, no sé si la recordes, a Sex Education i a White Lotus, sortia a la tercera temporada, no? Aquesta actriu britànica que no té un físic com canònic, ni una bellesa canònica, però es va convertir en una estrella, una enorme actriu, que aquí demostra que, a més de tot, doncs és una bona creadora, no? És la que va pensar en aquesta pel·lícula, és la que ha fet una mica de showrunner i és la protagonista principal. Llavors, doncs, a qui li agradi això, el cinema, referents cinematogràfics a cada capítol i aquesta història de romàntica de dos amics que potser s'estimen, potser s'agraden i potser acaben junts, aquesta incògnita que planteja la sèrie, doncs serà una sèrie que s'ho passaran bé i, com hem repetit, no? Doncs que és una sèrie, doncs, per veure amb un mig somriure a la cara i de no estar amb gaires més històries.
Doncs el Cine Club, com dèiem, a Movistar Plus. I ara anem a Prime.
Yo, la doctora Kay Scarpetta, juro solemnemente que con lealtad e imparcialidad desempeñaré todas las tareas que me encomienden como jefe médico forense. Hasta donde sea capaz. A la segunda va la vencida.
Suerte, doctor Scarpetta.
Si he vuelto a este trabajo, es porque no me gustó cómo dejé las cosas la última vez.
Doctora Scarpetta.
Es la quinta víctima en 2 meses y medio.
Cuesta resistirse a las segundas oportunidades, ¿eh?
¿Es una segunda oportunidad o voy a joderme la vida una vez más?
Es la noticia del día.
¿Qué?
Nuestra Señora de las Vías, así es como la llaman.
Dos mujeres con las mismas heridas en la cabeza.
Lo que buscamos es un asesino en serie.
I a buscar l'assassí en sèrie. Scarpetta.
Scarpetta, sí, és el nom de la sèrie, el nom de la protagonista i el nom de la protagonista d'una sèrie de novel·les de la Patricia Cornwell. Crec que són unes 20. Que ja feia temps que es volien adaptar a cinema o a televisió i que doncs ja ho sentíem, no? La protagonista és aquesta forense com molt brillant, molt obsessiva, amb un passat complicat, com no, amb aquest tipus de sèries.
Si no hi ha passats complicats, ni la sèrie.
No, exacte. I, doncs, que interpreta Nicole Kidman, que és, doncs, una de les sèries, Nicole Kidman, que pues és una persona, no? Una actriu que cada any potser estrena dues o tres, o fins i tot tres sèries, no? D'aquesta és una persona que està com molt present, i és d'aquestes sèries de la Nicole Kidman bones. Hi ha unes altres que som, no? De les quals n'hem parlat una mica, doncs, més petardes, però aquesta està bé. És aquesta, el personatge, diguéssim, li encarreguen un cas i ella ha de tornar al seu lloc natal, no? A resoldre un cas que té molt a veure, un assassí en sèrie, molt a veure amb el cas que, diguéssim, la va trasbalsar quan era molt joveneta. Llavors, doncs, tenim, per una banda, doncs, aquest thriller, aquest a veure qui ha estat, i aquesta investigació criminal amb planos d'aquest, o sigui, com molt foscos i escabrosos, i aquesta, no?, aquesta aire com una mica malsà. I després hi ha tot el tema familiar, perquè, clar, ella torna a casa seva i allà, doncs, torna a trobar-se, doncs, amb la seva germana, que amb la qual no té massa bona relació i que interpreta, a més, la Jamie Lee Curtis. El marit de la germana, que és el policia que va investigar amb ella aquest cas fa X anys i que ara torna a treballar amb ella, una cosa que tampoc agradarà massa a la seva germana, i després el marit d'Escarpeta, que és el Simon Baker, el famós mentalista, no?, que fa d'agent de l'FBI que, diguéssim, li va posant una mica de pals a les rodes a la investigació de la seva dona. Uh-huh. Llavors, amb tots aquests elements, doncs, es construeix un thriller molt solvent, d'aquests que t'atrapa i que t'enganxa per dos costats, no? Per la banda, diguéssim, criminal, per la banda de thriller i per la banda de les relacions familiars i del passat i de les històries ocultes que hi ha entre tots aquests personatges.
Doncs qui vulgui veure Nicole Kidman, Escarpeta a Prime. I tornem a Filmin, tornem al nord, i si parlàvem d'un home, ara anem amb una dona.
Vete, fuera de aquí.
¿Ha salido algo rico? ¿Creías que te podías cagar en mi jardín?
Dite Jensen.
Acabo de mudarme a Islandia.
¿La mujer danesa?
Sí, soy la vecina del tercero.
Nos ayuda a buscar a nuestra gata.
La hemos encontrado. Es gusano rojo.
Gusano rojo y una mierda.
¿Conocéis las historias de gusano rojo?
Cabra blanca herido. Necesito que lo evacúen.
Eras la responsable en Kabul. Eras nuestra jefa. Tomabas todas las decisiones. Déjalo.
¡Que lo sueltes, Dote!
Si quieres dejarlo, hazlo de la forma correcta.
¿Correcta para quién? ¿Qué son esos químicos con los que lo lavas? Es como un pedo en la cara de tu hija.
Cariño, ¿no saludas a la vecina?
¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mira lo que has hecho, joder!
¿Todos tus hijos tienen esos trastos?
iPads, iPhones, todo.
¡Ah! ¡Ya te he dicho que no vuelvas a hacer eso!
A mí me va a recordar a l'Apartamento.
Sí, sí.
Em va recordar molt, o sigui, veient només el tràiler, La mujer danesa.
La mujer danesa, sí, sí, una altra sèrie de Filmin, una altra sèrie nòrdica i una altra sèrie amb una premissa que és meravellosa, que és com aquesta dona gran danesa, que és, anem descobrint que és una exespia i que havia treballat, doncs, als llocs més perillosos del planeta, doncs decideix retirar-se i jubilar-se a Reykjavik, a Islàndia, amb una petita comunitat. I allà, amb aquesta calma i amb aquesta vida nova, doncs comença a, diguéssim, podríem dir, prendre's la justícia una mica, a fer justícia per la seva mà, arreglant o no situacions que tenen els veïns i sense que ningú sàpiga que és ella, no? Llavors té aquest punt, sí, de l'Apartamento. També em recorda a L'Encargado, aquesta sèrie del porter, no? Aquesta sèrie argentina on el protagonista era aquest porter d'aquest edifici. I és una mica com si Carrie Mathison de Homeland, no?, ja quan s'hagués retirat, se'n va viure, doncs, a una comunitat de veïns, i allà tot el que no li agrada, doncs, ho va resolent i ho resol de manera, diguéssim, dràstica. Ja ho sentíem al principi, no sé si s'ha acabat d'entendre, però que tot el detonant és aquest gat que se li pixa al jardí.
Es carrega el gat.
El gat dels veïns, i es carrega directament el gat, no? Llavors, és una sèrie, doncs, és que barreja molt bé aquest to com de comèdia, comèdia negra, amb sàtira social i un drama que és molt aquesta tradició nòrdica de riure's una mica de les coses que van malament i del desastre, no? Amb una protagonista sensacional, la Trinity Lindholm, que és tot una icona a Dinamarca i que aborda aquest paper d'aquest personatge, no? Tan estrany i que doncs aquest espia que de sobte ha d'adaptar-se a la vida civil i ho fa a la seva manera, arrasant amb el que se li posi per davant.
Aquests espies fora de l'aigua, podríem dir.
Exacte. Una de les sèries de les quals més està parlant i de les que més bones crítiques està rebent.
La Mujer Danesa, com dèiem a Filmin. I vinga, va, anem ràpid a acabar les que ens queden. La primera, Disney Plus.
Dale caña. Mierda de la buena. Bien apestosa. Soy John Dorian.
Más te vale que no.
¿Va a ser que sí?
No.
Pues va a ser que no.
No le pillo el ritmo. Igual es que tú no tienes.
Nos falta un saludo secreto.
¿Listo? Los cinco abajo.
Y si da tiempo, manos de jazz.
Claro.
No te pierdas a estos mamarrachos. La verdad, no tengo claro cómo enseñarles.
Una d'aquelles coses que passa amb les sèries. La desena temporada d'una sèrie que va acabar fa 15 anys?
Sí, 15 o 16 anys.
Scrubs.
Sí, sí. Scrubs, sí. En parlàvem abans d'aquesta moda de reboots, no? Ja havíem parlat amb Dexter, per exemple, que es va tornar a estar en la nova temporada al cap de molts anys de l'última. Doncs Scrubs, sorprenentment, perquè ningú s'esperava que passaria això, ha estrenat desena temporada. Per qui no conegui, és que és una sèrie que es va estrenar a principis dels 2000 i que retratava amb molt humor la història de com uns... estudiants de medicina en pràctiques a un hospital, doncs, que arribaven allà i la liaven, evidentment, perquè eren un absolut desastre.
En plan The Office, però a l'hospital.
Exacte. En Zach Braff, Donald Faison, la Sarah Chalky, que eren com aquests, els tres personatges principals de gent que no madurava i que era un autèntic desastre, però també hi havia la relació que anaven fent, diguéssim, entre ells i amb la gent de l'hospital, els casos que anaven rebent, una sitcom de mitja hora. Doncs torna... La darrera temporada ja va ser molt criticada, el 2010, perquè ja, molts actors ja havien marxat de la sèrie, es va voler donar com a oportunitat a joves que entressin nous i els protagonistes quasi no sortien, vull dir, va rebre moltes crítiques, i ara s'ha estrenat aquesta sèrie, però ignorant completament la temporada aquesta anterior de la qual hem parlat ara. Diguéssim, recupera més la vuitena que no pas la novena. La novena és com si no hagués existit, perquè de fet a la novena crec que l'hospital s'enfondra o alguna cosa així, no, o sigui, acaba amb un tema així, i aquí l'hospital no li ha passat res i això és com si no hagués passat mai, no? Recuperen, la part positiva és que recuperen tots els personatges icònics de la sèrie original i amb el protagonisme del Zach Braff, que és aquest metge que ara doncs està en una clínica privada, doncs una mica avorrit, i el que era el seu antic cap a aquest hospital el crida per dir: escolta, necessito que formis tu a les noves generacions d'ineptes que venen aquí a fer les pràctiques i a treballar a l'hospital. Doncs diguéssim, veiem una mica, és el mateix to i la mateixa idea, però des del punt de vista del que el protagonista ara és qui ha de...
Són els formadors.
Exacte. Fer de mentor d'aquests metges que és el que dona el punt còmic de com la lien en cada cas.
Hi ha una escena al tràiler d'allò intentar posar una indicció amb la va tremolant que dius, ai, jo no posaria el braç aquí.
I espero no obrir-li la vena i surt disparada la sang. Bueno, és aquest tipus d'humor. A qui li agradi Scraps, doncs és una oportunitat de tornar a connectar amb aquesta sèrie, i realment la fanbase que quedava d'aquesta sèrie doncs ha rebut bastant bé aquesta nova temporada.
Vinga, i l'última, Futboleros. Es veu que no l'han deixada gaire bé, Movistar Plus.
Pero vemos a Simonsen, que recorta, a Serrat, ve a Kini, la pone dentro, gol de Kini, gol de Kini. Ahí está el asturiano.
Vamos a secuestrar al ídolo de miles de personas.
Le metemos en un zulo de esos, unas amenazas a la familia y ale.
Dejar a España sin fútbol. ¿Tú sabes lo que es eso?
Que nos echan de casa.
Nos echarán si no pagamos.
¿Cómo?
Siendo buenos, no nos han hecho ni puto caso. Siendo malos, se van a enterar de quiénes somos. Me cago en sol.
Lo primero, necesitaremos un zulo donde retenerlo. Es importante.
Ya se lo pueden imaginar, ¿eh? Por 100 millones. Me parece que es el secuestro que hizo perder una liga o algo así, pues, a Movistar.
Totalmente. El segrest de Kini, ¿no? Enrique Castro, aquest davanter asturià del Barça, que pels més joves no, segurament els hi sona xino, però que l'any, crec que va ser el 81,
va ser el 81.
A mitja lliga, doncs el van segrestar. en una època, clar, pensem, Espanya, anys 80, ETA, els Grapo, vull dir, no era cap broma, això, i doncs aquest segrest va costar que el Barça doncs,
va començar a perdre partits
i va perdre
la Lliga.
El tema és que, bueno, ja hem sentit el to aquest una mica, no?, esbojarrat, perquè sí que va ser un... En el moment no, però té molts tocs còmics, perquè al final no eren cap grup terrorista, sinó que eren tres mecànics de Saragossa que tenien problemes econòmics i a un d'ells no se li acut millor idea que dir, doncs mira, el segrestem i demanem els 100 milions de pessetes. Clar, és com si segrestessin la Min ara
sí,
mateix,
sí,
no?
Sí,
ja,
sí.
Ja ho deia, no? Parar el futbol en Espanya... Bueno, això si passés ara també seria gros. I és una mica la investigació d'aquest segrest que va ser esperpèntic, un cop es va saber tot el que va passar. De fet, fins i tot, Quini els va acabar com...
Com perdonant.
Crec, hi ha moments que són reals, que els ajuda en moltes coses d'intendència, que els altres són tan desastre, que clar, no planifiquen res, no eren delinqüents, llavors són un absolut desastre, i fins i tot el Quini els ajuda en certes coses i els acaba després perdonant, quan ja els troben, perquè evidentment els troben i els condemnen. De fet, els fills de Quini fan un cameo a la sèrie, la família està darrere, i doncs és una mena de Fargo, no?, a l'espanyola.
Sí, no l'han deixat gaire bé, eh?
Ja, sí, o tant de bo fos una mena de Fargo a l'espanyola, en el sentit del to aquest de delinqüents que són un autèntic desastre i amb els quals acabes empatitzant de terribles que són amb lo seu, no?
Doncs...
No ha rebut massa bones crítiques, però bueno, és la sèrie espanyola que s'estrena aquests dies i bueno, qui li agradi el tema futbol, el tema quini, que vulgui recordar tot aquest afer, doncs és una bona oportunitat.
Doncs la pot trobar a Movistar Plus. Camil, ho deixem aquí.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies, com sempre. Bona Setmana Santa. I d'aquí un mes, doncs, més sèries.